Bon dia, són les dues. La bretxa, o més aviat l'abisme que hi ha entre la inflació i els salaris, es converteix en el principal cavall de batalla d'aquest 1 de maig.
S'estan embutxacant milers de milions d'euros i no ho distribueixen en salaris suficients. Els hem de deixar molt clar, o salari o conflicte.
Pujar salaris va directament a l'economia del país. Pujar beneficis va directament als paradisos fiscals. Han d'escollir cap on volen. Si no, el conflicte està servit.
Són els secretaris generals de Comissions Obreres i la UGT, Javier Pacheco i Camil Ros, reclamant a les empreses que reparteixin els beneficis. Ha estat al final d'una manifestació que ha reunit més de 5.000 persones a Barcelona, segons els organitzadors.
RAC 1 migdia. Amb Xavi Pardo i Xavi Rocamora.
A punt la connexió amb les manifestacions de l'1 de maig arreu del territori. També farem un cop d'ull a les carreteres. Avui dia d'operació tornada. Entre divendres i dissabte van marxar més cotxes dels que trànsit havia previst, 490.000, i de moment tot tranquil, cosa que fa preveure que desglaonada la tornada no en tindrà res. Ara mateix, tot just les primeres retencions a la P7 a Llinars per culpa d'un accident que ja provoca aquests 6 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona. Serà en un RAC 1 migdia en què també us explicarem que els Mossos han detingut el presumpte assassí a trets d'un noi de 15 anys. Aquesta matinada a Sant Hipòlit de Voltregà l'han arrestat no fa ni una hora després de desplegar un ampli dispositiu i de buscar-lo tot el matí. I en esports, Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Xavi.
El Girona visita aquest vespre el Sevilla en l'últim partit de la 32a jornada a la primera divisió masculina.
Serà a partir de les 9, és de mitja hora abans a RAC1. S'enfronten dos als equips més en forma de la Lliga. Els gironins venen de golejar el Madrid i de sumar 10 punts dels últims 15, mentre que el Sevilla només ha cedit un empat en els 6 enfrontaments des que Mendilibar n'és l'entrenador. També avui a les 7 es juga el Mallorca Atlètic Club de Bilbao i demà ja comença la 33a jornada. L'obrirà el Barça, que rebrà l'Osasuna. Una victòria deixaria els blaugrana a només 5 punts del títol i podrien ser menys si el Madrid, que també juga demà, punxa al camp de la Reial Societat. Després repassarem l'última hora d'aquests partits. Els blaugrana, per cert, repeteixen la mateixa convocatòria del partit de dissabte contra el Betis.
I l'últim titular pel temps compta perquè l'operació tornada d'aquest cap de setmana llarg coincideix amb pluja en algunes comarques. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí. Des del migdia s'han reactivat ruixats i tempestes a les comarques de Girona i Barcelona després d'una treva aquest matí. Ara se'n tornem-hi a les mateixes comarques on ha anat plovent durant el cap de setmana, és a dir, a la meitat est de Catalunya. Girona, Barcelona, Catalunya central, la zona del Pirineu més oriental, els xàfecs d'aquesta tarda poden ser forts amb tempesta i descarregar també alguns grans de calamarsa o pedra. Per tant, molta precaució. En canvi, a Ponent i al sud, aquí més estones de sol queden al marge d'aquesta situació de pluges, amb ambient també més càlid, i demà ja torna la tranquil·litat i el sol a tot Catalunya.
Són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Unes 5.000 persones, segons els sindicats, 2.000, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona per reclamar una pujada generalitzada de salaris. La manifestació del 1 de maig ha recorregut la Via Laietana i ha acabat amb els parlaments al costat de l'edifici de Correus. Els principals sindicats, la UGT i Comissions Obreres, han advertit que si la COE s'enroca amb l'augment de salaris, convocaran mobilitzacions generals abans i després de l'estiu. Des de Barcelona, Montse Martí, bon dia.
Bon dia. Els sindicats reivindiquen la seva capacitat de conquerir drets i defensen que arriben a aquest 1 de maig amb molta feina feta, però avisen que encara toca arrencar un acord per a pujar sous i que les empreses reparteixin beneficis. Ho deia el secretari general de la UGT, Camil Ros.
Hi ha una part fosca d'aquest 1 de maig. Les patronals ens tenen enrocades, molt de part de la negociació col·lectiva, i no hi ha manera d'arribar a un acord per una pujada generalitzada per tothom i que després, sector a sector, anem aplicant les clàusules de revisió salarial. I no és que les empreses no puguin pagar. Han d'escollir cap on volen. Si no, el conflicte està servit.
El secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco, ha enviat aquest missatge als que posen en dubte el paper actual dels sindicats.
Ens pregunten moltes vegades on són els sindicats. Els sindicats estan darrere, amics i amigues, de la millor relació de recuperació de drets que hem tingut en dècades. Aquí som els sindicats, al carrer i a les taules, als acords i a la mobilització. Que ningú dubti que no ens apagarem mai.
La manifestació no ha arribat a omplir la Via Laietana, tot i que la part en obres del carrer ha fet que la marxa fos més allargada, però és complicat mobilitzar la mateixa gent quan un 1 de maig cau en dilluns que s'hi cauen un dia entre setmana. La manifestació ha arribat al final, per cert, a ritme de Bruce Springsteen.
Arreu del país, milers de persones han sortit al carrer aquest 1 de maig, no només a Barcelona, i cada territori té les seves pròpies especificitats. A Tarragona i Girona demanen millorar les condicions laborals dels treballadors del sector del turisme, i a Lleida en la campanya de la fruita. Anem a Tarragona, Girona i Lleida amb l'Esteve Giral, la Bàrbara Julvé i el Julen Andrés.
A Tarragona, prop d'un miler de treballadores i treballadors s'han manifestat des de la Rambla Nova, recorrent diferents carrers del centre de la ciutat. Demanen sobretot que s'apugin els salaris, que es baixin els preus i que reparteixin els beneficis de les grans empreses. Crítiques també pels salaris baixos i les condicions laborals, diuen, abusives, a sectors claus a la demarcació de Tarragona com el turisme. Joan Llort és el secretari general de la UGT a Tarragona.
Es diuen els empresaris que no troben treballadors perquè incompleixen condicions laborals de convenis, incompleixen condicions de contractació i a més hi ha una explotació laboral que treballen moltes més hores del que els hi pertoca.
També s'ha deixat sentir el conflicte obert a Iqoxe, a la petroquímica, on denuncien els sindicats persecució laboral. També s'ha reclamat i s'ha denunciat falta de seguretat a la indústria química.
A Girona, unes 300 persones s'han manifestat pels carrers més cèntrics fins a arribar a la plaça del Bion, s'ha llegit el manifest. Les reivindicacions aquest any s'han centrat especialment en el turisme, una de les principals activitats econòmiques. Tot i que la reforma laboral ha portat un 50% més de contractació i segueix havent temporalitat i precarietat, Maxi Rico és el secretari general d'UGT a les comarques de Girona.
No pot continuar com està. O sigui, és un sector absolutament desregulat on la visió de l'empresari és fer negoci a costa de lo que sigui. Quan parlem de turisme responsable, hem de posar les persones al ben mig de les polítiques a desenvolupar.
Vist que l'1 de maig o baixem preus i pugem salaris són algunes de les consignes que s'han cridat.
A Lleida, centenars de persones s'han manifestat per reclamar a les empreses a pujar els salaris i alerten de la complicada campanya de la fruita que hi haurà a causa de la sequera. Es demana evitar l'efecte crida. En parla la secretària general de Comissions Obreres a Lleida, Cristina Rodríguez.
Una mica de... no de por, no? Però bueno, aquí vindran molts treballadors que vindran i no trobaran feina. Per tant, ojo a no fer efectes crida perquè si no hi ha feina...
Des del sindicat també remarquen que els plans d'igualtat continuen sent una assignatura pendent. En un any s'han registrat 60 de les 400 empreses que l'haurien de tenir.
L'augment dels salaris és la principal reivindicació d'aquest 1 de maig. Oxfam Intermón denuncien un informe que els treballadors espanyols van perdre de mitjana l'any passat 1.523 euros de poder adquisitiu. El coordinador de l'informe, Íñigo Macías, diu a RAC1 que caldria repensar la manera de reduir la inflació sense colpejar tant els treballadors.
Per aplacar aquesta inflació, el que veiem és aquesta pujada de tipus, no? Perquè ens diuen que quan pugen els tipus d'interès consumim menys i llavors no fem aquesta pressió als preus, no? Si el que proposem és que ens focalitzem també una mica en la part dels ingressos, no? Que avancem en un sistema impositiu que sigui més progressiu.
Oxfam Intermón denuncia que la bretxa entre els que cobren més i els que cobren menys continua eixamplant-se. Calculen que a Espanya un treballador hauria de pencar més de 147 anys per cobrar el que un conseller executiu de l'IBEX 35 guanya en només un any. I no només els sindicats reclamant millores salarials, sinó que també ho fan els governs. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, considera que és imprescindible apujar els sous. Ho ha dit en un missatge institucional coincidint amb aquest 1 de maig.
Massa sovint, disposar d'un lloc de feina no és sinònim d'arribar amb tranquil·litat a final de mes. I això, en tota societat que es vol, que ens volem, moderna i avançada, és del tot inacceptable. Tothom ha de poder viure amb dignitat i amb seguretat a partir del seu treball. Per això és urgent donar forma a un acord de rendes. És urgent una millora salarial.
El govern espanyol també reclama un acord amb la patronal per incrementar els sous dels treballadors. Aquest matí la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha demanat a la patronal un acord immediat que permeti als treballadors tenir una vida digna. Des de Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. Per Yolanda Díaz, el desequilibri entre els beneficis empresarials i els sous dels treballadors és desmesurat i recorda la patronal
patronal que amb un sou mitjà de 1.500 euros mensuals no es pot viure dignament.
Una patronal que tiene que sentarse y decirle a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que va a subir los salarios, que saben perfectamente que con salarios de 1.500 euros al mes no se puede vivir con dignidad.
I la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, qüestiona el lideratge de Núñez Feijóo per negar totes les lleis socials del govern espanyol.
Señor Feijóo, ha sido un fiasco, que efectivamente no ha habido ninguna renovación dentro del Partido Popular en ninguna materia. No hay ningún tipo de cambio de discurso, es un no permanente antisistema.
A més de les ministres, Montero i Díaz també han anat a la manifestació de Madrid, Irene Montero i Alberto Garzón representant l'executiu espanyol.
Però d'aquest any també és un primer de maig marcat per la proximitat de les eleccions. Diversos alcaldables han aprofitat les manifestacions per deixar-se veure. I en aquest compte enrere pel 28M, a Barcelona la mirada ja està posada en els possibles pactes postelectorals. Segons una enquesta del diari Ara, els votants de Colau prefereixen pactar amb Esquerra que no pas amb el PSC. I atenció, perquè abans que Jaume Collboni sortís del govern, la primera opció dels comuns eren els socialistes. Sílvia Solanes.
Posant-hi xifres, gairebé 4 de cada 10 votants dels comuns volen pactar amb Esquerra, mentre que 3 de cada 10 prefereixen seguir amb l'aliança actual. En canvi, els votants de Jaume Collboni sí que majoritàriament preferirien reeditar el pacte amb Colau. Si qui acaba guanyant és Xavier Trias i li cal buscar acords, més de la meitat dels electors trien Ernest Maragall, mentre que només un 7% opten per un pacte amb el PSC. Un toc d'atenció a Trias, que en més d'una ocasió ja ha preguntat a Collboni si li donaria els seus vots. I si guanyés Esquerra, els electors estan més dividits si el soci prioritari hauria de ser, per aquest ordre, Junts, la CUP, els comuns o el PSC. L'enquesta la va fer Netques la setmana passada.
On no cal preocupar-se pels pactes és en un centenar de municipis on només s'hi ha presentat una sola candidatura. Allà el 28 de maig no tindrà cap misteri. A dia d'avui, els veïns ja saben qui portarà la batuta els propers 4 anys. Esquerra Republicana és el partit que ja té, abans de votar, més alcaldies garantides, més d'una 50. Junts per Catalunya en té una 30. El municipi més gran, amb llista única, és Sant Pere de Torelló, a Osona, que té 2.500 habitants. Marc Martínez Amat.
Repassant les llistes que s'han publicat, Esquerra ja té al sac 52 alcaldies. Per exemple, ja compta amb les de Cantallops i Bàscara, a l'Alt Empordà, Corbins, al Segrià, Blancafort, a la Conca de Barberà, Poboleda, el Priorat i Xerta, al Baix Ebre. L'alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega, un històric, abans d'Iniciativa i ara d'Esquerra, explica a RAC1 que ja fa anys que no té rivals.
Fa 24 anys que governem el poble i jo fa 24 anys que sóc alcalde. Som un grup divers, plural, gent representativa de l'entitat, de gent organitzada a nivell del teixit associatiu local, que no fem altra cosa que la pretensió de treballar pel poble, gent molt immersa i implicada. Les últimes 3 legislatures hem set llista única i en 2 ocasions som el poble més gran de Catalunya amb llista única.
En canvi, a l'Albi, un poble d'uns 750 habitants de les Garrigues, és el primer cop des de fa dècades que només tindran una llista. L'alcaldessa i candidata de Junts, Anna Feliu, també diu a RAC1 que hi fa molt l'equip.
La veritat és que ha sigut una sorpresa per nosaltres perquè sempre havíem tingut algun rival i no hi havia una llista única des de l'any 87, si no recordo malament, i per tant, doncs per nosaltres això és una oportunitat que creiem que el poble ens ha donat i sense aquest equip de persones, aquests regidors que sempre hi han sigut, que sempre han fet aquesta feina, no hauríem pogut fer.
L'Albi és un dels 30 municipis que només tenen una llista i és de Junts, com també Barberà de la Conca, Sant Ferriol, a la Garrotxa, Guimerà, a l'Urgell i Ger, a la Cerdanya. El PSC en té 4, com Sant Jaume de Frontanyà i Borredà, al Berguedà. La CUP en té un, els Guiamets, el Priorat, i un altre, el PDeCAT, la Coma i la Pedra, el Solsonès. N'hi ha també una 16a que tenen candidatures úniques d'independents.
RAC 1 migdia.
D'aquí un minut arribarem a 2:45. Hem arrencat l'informatiu parlant de les manifestacions, però molta gent ha vist en aquest primer de maig l'oportunitat d'escampar la boira i gaudir d'un cap de setmana llarg. Això vol dir que avui és dilluns d'operació tornada. En principi, més de 270.000 vehicles han de fer cap a l'àrea metropolitana des d'ara fins la mitjanit, i a aquesta hora ja hi ha algunes complicacions per culpa d'un accident a l'AP7 a Llinars del Vallès. Fem un cop d'ull a les carreteres des del RAC. Ferran Dalmau, bon dia.
Bon dia. Arrenca l'operació tornada en aquest pont de l'1 de maig amb forces congestions a l'AP7 per aquest accident que comentaves, que talla un carril i genera 6 quilòmetres de cues a Llinars del Vallès en sentit sud cap a Barcelona. A la resta de carreteres catalanes, força tranquil·litat. Tan sols a la C55, una avaria que talla un carril, genera un quilòmetre de retencions a Olesa de Montserrat en tots dos sentits de la marxa. I a l'entrada de Barcelona, la circulació és força densa a la C33 cap al Nus de la Trinitat i les Rondes. És tot des del RAC. Bon dia.
Doncs durant aquesta operació tornada trànsit activa mesures extraordinàries per minimitzar les retencions. D'una banda, s'habiliten carrils addicionals a la P7 entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, entre Sant Celoni i Montornès del Vallès, i a la C32 entre Sant Andreu de Llavaneres i la B20. A més, la velocitat màxima queda limitada a 100 km per hora a la P7 entre Martorell i Gelida, però els que tenen més restriccions són els camioners, que en diversos trams, especialment de la P7, estan obligats a anar pel carril de la dreta, tenen prohibit fer avançament i com a molt poden anar a 80 km per hora. 1.200 Mossos s'encarregaran de controlar possibles infraccions. I ho dèiem a la portada, Sant Hipòlit de Voltregà, a Osona, fa uns minuts que ha acabat la incertesa. Els Mossos acaben d'anunciar la detenció de l'home que aquesta matinada hauria matat a trets un noi de 15 anys. Durant hores l'han estat buscant per terra i per aire als boscos propers del poble, també mediant amb la seva família perquè s'entregués sense enfrontar-se als policies. I així ha estat. Segons els Mossos, la resta s'ha fet sense violència i l'home ja és a la comissaria de Vic, Benet Iñigo.
Els Mossos han activat l'operatiu de bon matí. A les 5 han rebut l'avís que després d'una baralla un home havia disparat malferint una víctima. Els agents i una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques encara l'han trobat viu, però el noi ha mort poc després. A partir d'aquí s'ha desplegat un gran dispositiu. Sospitaven que l'agressor de 40 anys i amb antecedents havia fugit cap al bosc que envolta el municipi. Per aire, l'helicòpter i dron repassaven la zona, per terra patrulles i unitats de l'Arro pentinaven també la zona i han instal·lat controls a les carreteres. Fins i tot s'ha desplegat una unitat del GEI, el grup especial d'intervenció, encarregats de les actuacions més arriscades. L'Oriol, veí de la zona, ha explicat a RAC1 com el so de l'helicòpter i les sirenes han despertat el poble.
Per aquí a casa, que jo visc una miqueta més alçat, visc a les afores de Sant Hipòlit, doncs ha passat molts cops per aquí sobre, l'helicòpter. Doncs els Mossos, per aquí al mig del poble, l'helicòpter també parat allà al camp de futbol. Aquí hi ha un trencant que es diu Serra Tosa, i es veien els cotxes dels Mossos.
Un cop detingut el sospitós, sense violència, els Mossos volen aclarir el perquè de l'homicidi. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Mentrestant, un equip de psicòlegs atén els familiars de la víctima, que només tenia 15 anys.
Passen gairebé 2:15, i avui, que és 1 de maig, també és dia de ressaca emocional pels fans de Bruce Springsteen. Oh! Així arrencava el segon concert del BOSS a l'Estadi Olímpic, ahir a la nit, un recinte que en les properes setmanes acollirà altres concerts de gran format. Coldplay actuarà 4 nits seguides a finals de maig, Beyoncé i durà el seu show el 8 de juny, Harry Styles hi farà parada el 12 de juliol i The Weeknd el 20. A partir d'aquella data s'acceleren els preparatius perquè el Barça ja pugui encetar la Lliga a l'Estadi Olímpic i jugarà tota una temporada, i això pot passar factura a Barcelona com a capital de la música en viu. El promotor de The Project, Tito Ramonet, ho alertava aquest matí al món a RAC1.
Afectarà, i no només pels concerts de l'Estadi Olímpic, sinó pels propis del Palau Sant Jordi, perquè els dos equipaments estan a metres de distància i, evidentment, el que és impensable és la celebració amb un concert al Palau Sant Jordi i un partit de futbol del Barça. I, evidentment, que estem preocupats.
En aquest sentit, Ramoneda ha posat deures al Barça, que s'emmiralli en Florentino i que les obres del Camp Nou serveixin per potenciar-lo com a recinte per fer-hi concerts.
Ara aterrarà d'aquí 4 dies el Florentino amb el nou Bernabéu, que serà una joia. Jo el que espero és això, que quan estigui acabat el Camp Nou i en aquests moments s'estigui treballant el projecte com s'ha treballat el Bernabéu, pensant en la capacitat d'acollir esdeveniments. Aprenguem.
Ramonet avisa que Barcelona faria bé de no adormir-se als llorers per continuar sent una ciutat de referència a les gires dels artistes internacionals. I de la música als llibres, perquè, com acostuma a passar, hi ha canvis a les llistes dels més venuts per Sant Jordi. Una setmana després, i amb les dades de LibriRed, la plataforma que controla les vendes de llibres a tot l'estat, resulta que el més despatxat no va ser Les nostres mares, de Gemma Ruiz Palà, sinó el 32 de març, de Xavier Bosch. Vaja, que es capgiren el primer i el segon lloc del podi de ficció. Bosch hi ha tret ferro, tot i que no amaga que està molt satisfet. N'ha parlat al món a RAC1.
Això, com no es cansa de dir en Sergi Pàmies, i té raó, no és una competició. No ens donen un xec, ni un premi, ni una corona per ser el llibre més venut o el segon més venut, no? Però, atès que fem notícia, està bé que el titular sigui a través de xifres certes. I ara hi ha xifres certes, no?
També hi ha hagut canvis al rànquing dels llibres de no ficció. El més venut va ser De la sabana a Mart, de Xavier Salamartín, que desbanca el llibre de la Sotana. El dia de Sant Jordi l'havien donat com a més venut, ara passa a ser el tercer. En segon lloc hi ha Crims, Pecats capitals, de Carles Porta. I abans dels esports, deixeu-nos bufar les espelmes, perquè avui fa exactament 23 anys d'aquest moment.
Benvinguts a RAC 1. Ens agradaria ser dignes continuadors dels pioners de Ràdio Associació de Catalunya i saber traslladar-vos aquell somni renovat.
Avui fa 23 anys que RAC1 començava a caminar, 23 anys d'aquell inici de les emissions d'una aposta guanyadora. Avui RAC1 és la ràdio líder a Catalunya amb 855.000 oients diaris, segons l'últim estudi general de mitjans. RAC1 és líder 19 hores al dia i té 6 dels 10 programes més escoltats del país. Gràcies per la confiança i per molts anys més. Ara mig minut i els esports.
RAC 1. El prestigiós coreògraf Ilya Shiboi estrena el ballet Les quatre estacions de Max Richter.
Un treball per a 16 ballarins inspirat en la música del compositor alemany.
6 de maig a la FAC Cultural de Terrassa, 7 de maig al Teatre Auditori de Sant Cugat i 26 de maig al Teatre Fortun de Reus.
No et perdis aquesta producció. Entrades a les webs dels teatres.
RAC 1 migdia. Amb Xavi Pardo i Xavi Rocamora.
Passen 21 minuts de les dues. El Girona visita aquesta nit el Sevilla en el partit que tanca la 32a jornada de la Lliga Masculina i demà ja comença la 33a. L'obrirà el Barça o Sassuna i una victòria blaugrana deixaria el títol a només 5 punts, Xavi.
I podrien ser menys si el Madrid no guanya la Reial Societat. També demà a Anoeta, en tot cas, s'acosta al final de la Lliga i mentre fem números de quan el Barça pot ser campió, a la part baixa es redueixen les diferències. La victòria d'ahir de l'Espanyol deixa els blanquiblaus a 2 punts de la salvació per la que lluiten 6 equips separats per només 4 punts i d'aquests 6 equips se'n salvaran 4. De seguida farem números, en explicarem més detalls, però primer busquem l'última hora del Barça o Sassuna.
RAC 1 migdia.
Un partit, aquest Barça-Osasuna, pel qual Xavi Hernández repeteix la mateixa llista de convocats que contra el Betis dissabte passat. Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
Per tant, Sergi Roberto és l'única baixa i Lamine Yamal torna a ser la convocatòria.
Sí, exacte. Sergi Roberto, l'únic jugador que continua a la infermeria, i Lamine Yamal es manté a la llista després de convertir-se dissabte en el jugador més jove de la història del Barça en debutar a la Lliga amb 15 anys i 291 dies. Ahir al Tu Diràs us vam explicar que el Barça i el jove davanter del juvenil tenen ja un acord per signar el seu primer contracte com a professional, que entrarà en vigor quan faci 16 anys el proper 13 de juliol. Lamine està representat per Jorge Mendes, que s'ha fet fa poc amb els seus serveis i que sigui des de fa poc el seu agent fa que això impossibiliti que ara per ara es pugui fer oficial aquest acord, perquè per normativa quan hi ha un canvi d'agent s'ha d'esperar un temps abans de poder signar cap contracte oficial. Per això encara el Barça haurà d'esperar un temps a poder fer oficial aquest acord amb el jove, la jove perla de la Masia. Xavi, avui en sala de premsa ha parlat de Lamine Yamal, diu que està tranquil perquè el futbolista vol triomfar al Barça.
Sí, doncs la gestió dels minuts, la gestió del seu entorn, bé, jo crec que és una persona tranquil·la, és una persona que toca de peus a terra, ell és intel·ligent, ja el veus quan juga que difícilment perd pilota, s'associa bé, no crec que tingui problemes per gestionar a pesar de l'edat que té, tan curta, però jo crec que és una persona molt intel·ligent i ben amoblat, té el cap molt centrat, no? Però sí, la idea és que estigui en dinàmica nostra i que pugui participar, perquè li veig condicions per jugar al primer equip. Sí, això, esperem que va tot bé, que la situació està bastant sota control, i sobretot quan parles amb ell. Ell té la ment posada a Can Barça, vol triomfar aquí, no pensa en altra cosa que quedar-se al Barça, i per això em quedo tranquil, no? Perquè ell vol estar aquí.
Doncs Xavi valorant el fet que el futbolista vulgui triomfar al Barça i també destaca que és un jugador amb el cap molt ben amoblat, que el veu capacitat per afrontar doncs, tot el que li ve ara, les expectatives tan altes que s'han generat al seu costat. Lamine Yamal tindrà clàusula de rescisió amb el nou contracte que, insistim, entrarà en vigor quan faci 16 anys, el 13 de juliol, serà una clàusula proporcional al seu salari.
I aquesta serà la quarta convocatòria consecutiva de Lamine Yamal, les dues primeres contra l'Atlètic de Madrid i el camp del Rayo no va jugar, i l'última, dissabte, evidentment, ho recordeu, contra el Betis, va poder debutar i tenir els primers minuts com a jugador del primer equip. Veurem què passa demà. En tot cas, Laia, una victòria contra l'Osasuna deixaria la Lliga a tocar pel Barça. Què n'ha dit Xavi?
Doncs ha parlat de la importància dels 3 punts de demà. Demana a l'equip que segueixi amb la mateixa regularitat del dia del Betis, dissabte, amb victòria 4-0 dels Blaugrana, i Xavi reitera que vol guanyar la Lliga quan abans millor.
No, a mi m'agradaria guanyar-la quan abans millor. Amb total sinceritat, jo vull guanyar aquesta Lliga, em fa molta il·lusió, crec que el club ho necessita, ho necessitem nosaltres com a equip, l'staff també ho necessita, els jugadors, crec que seria fer una gran temporada. Jo, quan abans millor, i si quadra, doncs, a Cornellà, però és que no podem triar, és a dir, no? També deia el dels 100 punts, superar els 100 punts, no? Doncs ara ja no es pot. Per tant, s'ha de guanyar la Lliga, independentment d'on sigui. I el que hi passa per demà, el partit d'Osasuna, que són 3 punts vitals. Després que veurem què fa el Madrid, però ens hem de centrar en el que controlem nosaltres.
Ara mateix, si agafem la calculadora, falten 8 punts perquè el Barça pugui ser matemàticament campió de Lliga. 8 punts que ha de sumar el Barça o que ha de deixar de guanyar al Madrid. Anem a pam. Si el Barça guanya demà contra l'Osasuna al Camp Nou, la primera oportunitat per ser campió de Lliga podria ser per passiva dissabte 13 de maig en el Madrid-Getafe, per tant, en el partit de la següent jornada. Perquè això passi, els blancs haurien de deixar-se 5 punts entre els dos propers compromisos que tenen demà al camp de la Reial Societat i davant el Getafe el dia 13. Si aquesta circumstància no es dona, si el Madrid no es deixa aquests 5 punts necessaris, la següent possibilitat podria ser diumenge, dia 14, amb el Barça jugant a Cornellà al Prat, al camp de l'Espanyol. Els condicionants perquè el Barça fos campió de Lliga a Cornellà serien que el Barça guanyi tant demà contra l'Osasuna com a Cornellà i que el Madrid perdi un dels dos partits que té ara, Reial Societat i Getafe, o bé empati els dos.
Per tant, és qüestió de temps que el Barça es proclami campió i fins i tot el tècnic del Madrid, Carlo Ancelotti, ja ho dona mig per fet. Això és el que ha dit l'italià en la prèvia del Reial Societat Reial Madrid de demà.
Yo pienso siempre a los méritos de los equipos rival. Como hemos dicho muchas veces, el Barcelona ha tenido mucha continuidad, ha sacado muchos partidos adelante. Entonces, si ellos ganan la Liga, significa que lo han merecido.
Doncs declaracions d'Ancelotti. I, Laia, quina és la resposta de Xavi?
Doncs Xavi ha agraït. Diu que entre tècnics sí que es valora la dificultat que té guanyar la Liga i un fet que també va fer Xavi, que també va felicitar el Madrid fa un any.
Nosotros también felicitamos al Madrid del año pasado. Recuerdo a estas alturas que el Madrid prácticamente ya era campeón y los profesionales del fútbol sabemos que la Liga normalmente la gana el mejor, el que ha sido más solvente, el que ha tenido más continuidad, y por eso decimos que las competiciones del caos muchas veces son más injustas que la Liga, ¿no? Y en eso estamos. Todavía no está ganada, pero agradecer a Ancelotti les paraules, claro.
Doncs creuament de floretes avui a les sales de premsa sobre el rival, Laia, sobre l'Osasuna. Després en parlarem del que n'ha dit avui Iago Barsat, el seu tècnic, però es presenta a Barcelona l'equip navarrès amb el cap més enfocat a la final de Copa de dissabte que no passa en el que pugui passar amb el Camp Nou.
Clar, i Xavi ho ha definit molt bé, que al final és un partit molt important per la història de l'equip navarrès, i això, el fet que hi hagi aquesta final, crea incertesa en el tècnic del Barça sobre quin Osasuna es trobarà demà. Ara, Xavi creu que la millor manera de preparar aquesta final que tenen és fent un bon partit demà, per tant, s'espera un rival que posarà competència sobre el terreny de joc.
Possiblement el partit més important de la seva història el dissabte. Llavors no sé si reservaran gent, no sé què farà Jagoba, el que sí sé que està fent una gran temporada, que està fent molt bona feina, que són un bloc, que són un bon equip, que poden jugar de diferents maneres i ho fan bé. Bé, aquí rival difícil, però bé, nosaltres juguem a casa, davant de l'afició, i tenim l'últim partit contra el Betis, que és el que hauríem de fer, no? Un partit intens, sortir molt, molt endollats.
Insisteixo que ara repassarem com pinta la situació de l'Osasuna, perquè el mateix Iago Barrasate avui ha vingut a dir que efectivament sí, tindrem el cap més posat en dissabte que no pas en el que pugui passar demà. Per cert, Laia, fa uns quants dies que ho diem, però veiem, Xavi, no sé si més content, més alliberat, en qualsevol cas una altra manera.
Sí, alliberat. Diu que està gaudint més des del mes de gener, que està gaudint més que no pas patint el fet de ser entrenador del Barça, i hi ha hagut dos moments en què ho ha evidenciat, que està més relaxat, que s'ha deixat anar a la sala de premsa, i precisament en relació a aquesta final de Copa del dissabte entre Osasuna i Madrid. Li han preguntat a Xavi, bé, escolteu, a veure amb qui va dissabte a la final.
¿Qui li gustaría que era la final de Copa? ¿Qui li gustaría que fuera el campeón de Copa el sábado que viene?
A mí,
personalmente.
Pues que tú qué te imaginas. ¿Tú qué imaginas? No, pues yo tampoco, entonces no te contesto.
Anaís.
Sí. No m'has contestat tu. Ho tenies fàcil, eh?
És Eugenio, això. Laia és Eugenio, no sé, digue-li com vulguis, però vaja, de bon humor estava avui al Terrassenc.
Sí, exacte. I després ha continuat amb el tema de la Copa, amb si dona suport a Osasuna o no.
Vas con Osasuna el sábado?
No, mañana no. Mañana voy con el Barça.
Toni Joan Martí.
El sábado disfrutaré de la final. O ya veremos si la puedo ver. Ya veremos. Tengo un acto.
Doncs dues parletes de Xavi Hernández avui en aquesta roda de premsa prèvia. Insistim, demà el Barça a 8:15. Obre la 33a jornada, el Barça contra un Osasuna, doncs molt diferent al que, per exemple, vam veure-li el cap de setmana. Laia, moltíssimes gràcies.
Bona tarda, fins ara.
Pol Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Perquè Iago Barrasate d'alguna manera també ha vingut a evidenciar que efectivament el que veurem demà a la gespa al Camp Nou poc té a veure amb l'11 titular que, per exemple, com puguem veure el dia de la final contra el Madrid, oi?
Exacte. Ha dit que els 11 de demà contra el Barça i de dissabte contra el Madrid seran diferents, per tant, deixa caure que hi hauran rotacions, tenint en compte que dissabte és un partit històric per l'Osasuna amb un títol a l'abast. Podem interpretar que les rotacions seran demà contra el Barça. Barrasate és conscient del soroll que genera jugar una final de Copa y reconoce que es difícil no pensar ahí.
A ver, es difícil, sí, es difícil, pero es nuestra obligación también de afrontar el partido de mañana, de prepararlo como lo hemos hecho hoy, de verlo en el vídeo como lo hemos hecho, de mañana seguir con la rutina e intentar hacer un buen partido. Pues claro que hay mucho ruido y es normal porque ya es la semana de la Copa, ¿no? Pero mañana hay un partido donde, joder, ya estando muy bien es muy complicado, pues si no estamos bien, pues ni te cuento, ¿no?
Un Osasuna que visita el Camp Nou amb les baixes de Nacho Vidal i David García per lesió i Moncayola i Abde per sanció. De fet, aquest últim, cedit pel Barça, tampoc podria jugar per la famosa clàusula de la por. Dit això, Arrasate confia a fer un bon partit, però sobretot confia en no perdre cap jugador abans del dissabte.
El plan para mañana es hacer un buen partido, intentar sacar un buen resultado y a su vez que no se nos caiga nadie, ¿no? Para el sábado. Entonces, esas son las premisas, ¿no? Pero es un partido de fútbol y pueden pasar mil cosas y a veces, pues bueno, uno no puede controlar todo, ¿no?
L'equip navarrès és 8è a la taula i té a Europa només 5 punts. El partit és demà a 8:15 de la tarda.
I aquesta situació que viurem demà al Camp Nou pel que fa a l'Osasuna, doncs és similar al que pot tenir al cap Carlo Ancelotti. Abans el sentíem, ja donant mig per fet el títol pel Barça, però si parlem d'aquests dos propers partits que li venen al Madrid, d'una banda la final contra l'Osasuna, l'altra, l'anada de la Champions, de les semifinals de la Champions contra el Manchester City, també fa que l'italià tingui dubtes pel que fa a alguns jugadors. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia, doncs a la sessió d'avui hi havia baixes. Militao, amb permís del club, Modric, Valverde, Vinícius i Mendy. Avui, quatre jugadors de fet s'han entrenat amb el primer equip, Ben Villar, Peter, Nico Paz i Noel. Ancelotti ha explicat que Alaba, per exemple, ha tornat a entrenar-se amb el grup i, per tant, demà no jugarà encara, però sí serà dissabte a la final de Copa. Estan pendents de Fede Valverde, que ha fet feina a banda a la piscina, però podria jugar demà en el Real Arena. Benzema està cansat, diu Ancelotti, podria jugar demà si es recupera, i sobre Modric diu que va per bon camí i podria aparèixer també a la Cartuja, en aquest cas. Sobre Vinícius, que està sancionat per aquest partit de Lliga, li han preguntat si li cal una vermella perquè deixi de protestar.
No necessito una roja. Le falta solo una roja, también. Con todas las marías que ha tenido, no creo que es suficiente. es suficiente.
I per enèsima vegada li han preguntat pel seu futur sobre si la selecció brasilera li ha donat una data límit per donar una resposta, però l'italià no en volia parlar, o sí?
Ya he dicho que de mi futuro no hablo, pero te contesto que la fecha límite es una tontería, pero de mi futuro no hablo.
Última pregunta.
No, le voy a
no hay fecha límite porque nunca he hablado con nadie.
Por eso, no le voy a preguntar.
Pero no hablo de mi futuro.
Sort que no en vol que parlar, no marxi, sisplau, eh? Sort que no en vol parlar, exacte, sí, sí. Pulido Santana serà l'àrbitre de demà d'aquest Real Societat Real Madrid amb Iglesias Villanueva al bar a les 10 de la nit, un horari que diu Ancelotti que no té cap ni peus.
Tot això serà demà, avui però encara juguen dos partits a primera, els que tanca la 32a jornada, a les 7 Mallorca Atlètic Club i a les 9 Sevilla-Girona, que podreu seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans, un partit que enfronta dos dels equips més en forma de la Lliga. Anem cap a Sevilla, Miquel Agut, bon dia.
Buenos días, mi arma.
Ai, ui, ui, quins sospirs, quina entradeta avui. Això apunta maneres. Escolta'm, última hora dels gironins, va.
Doncs mira, Xavi, el Girona arrossega moltes baixes, fins a 8, i de les quals podríem considerar-ne 5, Estuani, Arnau i Angel, Aleix i Toni Villa com a titulars gairebé clars, indiscutibles. El davanter uruguaià és l'últim que ha caigut de la llista de convocats. De fet, no hi va entrar per unes molèsties al quàdriceps de la cuixa dreta. Va explicar Mitchell a la roda de premsa prèvia que no s'ha entrenat durant les dues últimes sessions amb l'equip i que espera que estigui disponible per jugar dijous contra el Mallorca. S'afegeix a les absències d'Arnau, sancionat, i Angel, Borja, Ibrahima, Aleix, Toni Villa i Joel Roca. L'única bona notícia és la tornada de David López a la convocatòria, tot i que si avui veu targeta groga, es perdrà per sanció el partit contra el Mallorca de dijous.
I ara ho deia en Miquel, s'enfronten dos dels millors equips del moment, especialment el Sevilla, que des que va arribar Mendy Líber encara no ha perdut cap partit. De fet, en 8 enfrontaments ha aconseguit 6 victòries i només ha cedit 2 empats, ara bé, al davant i al Girona, que també arriba en ratxa ascendent, ve de golejar el Madrid i a més ha sumat 10 punts dels últims 15.
Sí, de fet, el Girona és un dels 5 millors equips de la segona volta. Està fent molt bons números i també està fent molt bons partits, sense anar més lluny. El que va jugar contra el Madrid a Montilivi, que es va acabar amb el resultat de 4-2, que tothom recorda, amb aquella tati tarda de futbol a l'estadi, davant de 13.000 espectadors, i amb una victòria que es recordarà secularment a Girona i arreu del país i també al planeta futbol. En tot cas, un partit aquell d'un Mitchell que s'ha d'oblidar, que s'ha de mantenir per sempre la retina i a la memòria, però que no donarà punts avui a la gespa del Pizjuán.
Ja està. Pensar en darrere sempre no és bo. La repercussió està bé, tothom ens ha felicitat, és un pas endavant, el club ho mereix, els jugadors també, però hem de continuar. La Liga continua, són 7 partits més i necessitem fer les coses perfectes per a guanyar i arribar als 53.
Exacte, els 53 punts que Mitchell tenia entre cella i cella. A principi de temporada, el Girona en té 41, en queden 12 pels 53 i hi ha 21 punts en joc fins que s'acabi la temporada. El primer assalt per continuar aquesta cursa cap als 53 és avui al Pizjuán, com deia Xavi, davant d'un equip amb molt bona forma que ha guanyat els últims 5 partits que ha jugat a la Lliga i que, a més, de tot plegat, és semifinalista de l'Europa League contra la Juventus. L'equip, amb Mendy Líber a la banqueta, ha canviat la cara absolutament.
Mendy Líber és així. Els seus equips són molt agressius en la pressió i en el pas endavant i és veritat que nosaltres hem de fer un partidàs en la pilota per a superar la seva pressió. És la nostra manera de jugar. M'agrada molt la seva manera de jugar perquè és un equip agressiu però sempre en la seva personalitat, però sempre en deportivitat. A mi Mendy Líber m'agrada molt en les seves característiques de com pensa en el joc.
Diu Mitchell que a Mendilibar li agrada molt i Mendilibar va dir a la prèvia que aniran a buscar el Girona, que el pressionaran, o sigui que pot ser que avui ens ho passem bé en aquest partit, pel qual el Sevilla té les baixes de Joan, Jordan, Marcau i Nianzú. Si el Girona guanya, es col·locarà vuitè, de moment, a 2 punts de la 7a plaça.
Perfecte. Alguna cosa més, Miquel?
Doncs que arbitrarà Muñiz Ruiz, el gallec, i que al VAR hi haurà tota una garantia com l'aragonès Jaime Latre.
Miquel, moltíssimes gràcies.
Adéu.
Avui, doncs, el Girona, que visita el Pizjuán, i aquest serà el rival de l'Espanyol, el proper rival de l'Espanyol a la Lliga. Els blanquiblaus arribaran a Sevilla amb una mica més de mida, després de la victòria importantíssima d'ahir contra el Getafe.
Alex s'equivoca, la passada s'ha acabat. S'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat, s'ha acabat. Final, 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 final. Final, hi ha vida. Hi ha vida. Sí que hi ha vida, l'Espanyol reenganxa la lluita per la permanència i aconsegueix guanyar un partit després de 8 jornades sense fer-ho.
1-0 i amb un gol de penal de Joselu, però al capdavall 3 punts que eren imprescindibles per l'Espanyol per arribar al final de la temporada amb opcions reals de mantenir la categoria. Oriol Jové, bon dia.
Sí, bon dia, perquè tot i que l'Espanyol és 18è i té a només 2 punts al València, que és el primer equip que ara mateix salvaria, i encara s'han de jugar doncs 18 punts, el calendari que li ve a l'equip és força vertiginós. Com deia, Sevilla dijous al Pizjuán, després l'Espanyol rebrà el Barça, visitarà el Rayo, rebrà l'Atlètic de Madrid i per les dues últimes jornades té 2 rivals directes, el València a fora i l'Almeria a casa. Per tant, amb aquesta perspectiva, ahir era obligatori guanyar i Luis García respirava tranquil després de sumar també la que va ser la seva primera victòria com a tècnic.
Yo estoy convencido de que se puede. Desde el primer día que llegué aquí estaba convencido y seguiré convencido hasta el final. Lo más importante es que los jugadores están convencidos, que la gente está convencida de que es posible. Vuelvo a repetir, no hemos hecho nada, hemos ganado un partido que los jugadores se han merecido, han dado absolutamente todo, viniendo de jugar hace prácticamente 2 días, y hemos competido a un grandísimo nivel, mereciendo ganar por una renta mayor.
Feia 8 partits que l'Espanyol no guanyava després d'haver encadenat un empat i 7 derrotes, la primera victòria també en més de 2 mesos, i tot i que el resultat va ser curt, l'equip realment va fer un dels millors partits de la temporada, va generar futbol, ocasions i seqüències que feia molt temps que no es veien, a banda de mostrar solvència darrere. Luis García està convençut que aquest és el camí a seguir.
Tenemos que seguir mejorando a través de esta idea, ver que es posible que este club y este equipo es capaz de desarrollarla y mejorar y evolucionar sobre ello. Evidentemente, cuando ganas, todo es mucho más sencillo, pero yo soy un loco de esto y creo igualmente, aunque las cosas no vayan saliendo, que es posible, y estoy convencido de que este equipo debe jugar de esta manera.
El gol de José Lu de penal, per cert, per mans d'Alenyà, que va revisar el VAR, va suposar el 14è gol pel davanter, que és el tercer màxim golejador de la Lliga, només per darrere de Lewandowski i Benzema. L'equip s'ha entrenat aquest matí a la Ciutat Esportiva de Nijarque, ja amb la mirada posada al partit de dijous a Sevilla, pel qual es dubta el migcampista José Grajera. Fa 2 partits que no juga i el club ha comunicat una estona que té una lesió de la sindesmosi, que és la membrana que hi ha entre la tíbia i el peroné.
La victòria de l'Espanyol, doncs, permet als blanquiblaus apropar-se a la salvació que ara marca el València. L'equip de Rubén Baraja va perdre 2-1 al camp del Cádiz i la seva situació s'agreuja. En parlava amb contundència el davanter valencianista Hugo Duro, després de la derrota.
Parece que no aprendemos. Nos jugamos una puta final hoy. Y un saque de banda, comienzo la segunda parte. Para mí son errores que no tienen que pasar y que o cortamos ya o nos vamos a la mierda.
Queda claríssim. I és que la València es complica la permanència a primera. Repassem com queda la classificació a falta d'aquests 2 partits d'avui que comentàvem i 6 jornades per disputar a la part alta. Recordeu, Barça 79 punts, Madrid 68, l'Atlètic de Madrid és tercer amb 66 i la Reial Societat quarta amb 58. En zona d'Europa League hi ha el Villarreal amb 53 punts i el Betis amb 48, tot i que l'Atlètic Club pot atrapar avui mateix els andalusos si guanyen a Mallorca. I és a la part baixa on hi haurà més emoció situació, més enllà de l'Elx, virtualment equip de segona i demà ja podria ser matemàtic, hi ha 6 equips lluitant per no ocupar les altres dues places d'aquest descens. Ara mateix se'n salven el Cádiz i el Valladolid amb 35 punts i l'Almeria i el València, que en tenen 33 i ocupen la zona vermella, l'Espanyol i el Getafe amb 31. Aquesta és la situació a la primera divisió masculina. Mentrestant, a la Lliga Femenina, el Barça ja és campió.
Té Alexia ja la Copa de Campiones! I ara sí, ben amunt, Alexia, ben amunt, capitana! Ben amunt, que sou campiones de Lliga 2022-2023!
De fet, va ser un dia de celebració doble. Gerard Ballera, bon dia.
Hola, bon dia.
Celebració pel títol, però també pel retorn d'Alexi, i avui la capitana és la gran protagonista a les portades dels diaris.
Sí, va tornar a jugar en un dia molt especial, 299 dies després de trencar-se el lligament encreuat del genoll esquerre. En acabar, les seves companyes la van mantejar al damunt de la gespa i va trencar a plorar mentre es dirigia a l'afició.
Heu aconseguit que podem guanyar aquest títol. Ara, totes les energies ja sabeu on estan. Ens veiem tots a Eindhoven.
Alexia també està molt agraïda pel suport rebut durant el procés de recuperació. Ho assegura en declaracions a DAZN.
Que en todos los partidos del minuto 11 se acordaran de mí. Al final hay momentos en la lesión que estás un poco baja de ánimos y venías aquí, que también costaba porque no podías ayudar al equipo de la forma que mejor se nos da, que es desde dentro del campo, y ellos me ayudaban y me animaban, ¿no?
Ella és una de les quatre jugadores que es van trencar els creuats la temporada passada. Totes elles han tornat a jugar en aquesta.
Una de les que ho ha fet també és Jana Fernández, que hi va marcar un dels gols de la victòria. La central del Barça ha passat també pel Tu diràs.
Sí, és una de les millors amigues d'Alexia al vestidor. Totes dues han compartit moltes hores de recuperació juntes. Jana assegura que el pitjor moment d'Alexia van ser els dies posteriors al trencament, i ara la veu preparada per tornar al 100%.
No tinc cap dubte de que tornarà a la seva millor versió. Si... Bueno, al final jo crec que quan tornes una lesió així necessites ritme, no? Minuts per acabar d'agafar sensacions, però l'Alexia no canvia, ho estem veient aquests dies als entrenaments, avui el partit, la màgia no es perd i evidentment sí que tornarem a veure aquesta Alexia recuperada i al seu 100%.
La capitana del Barça tindrà 4 partits de Lliga per posar-se tot abans de la final de la Champions. Són, per aquest ordre, Real Societat i Sevilla a fora, Atlètic Club a casa i Madrid Club de Futbol a fora.
Gerard, sobre aquesta Lliga, insistim, la vuitena del Barça, quarta de consecutiva. Repassem els números perquè tornen a ser escandalosos.
26 partits, 26 victòries. Això d'entrada, 108 gols a favor, només 5 en contra. Un equip que només ha anat 34 minuts per darrere en el marcador i que en total acumula 61 partits guanyats de forma consecutiva a la Lliga i 94 partits seguits marcant. Potser hi ha qui li resta valor a tot això, però el tècnic del Barça, Jonathan Giraldez, n'hi dona i molt.
Aquest club hem estat, i no fa molt de temps, però 3 temporades seguides sense guanyar la Lliga, i ara es dona per suposat que l'has de guanyar, i estic completament d'acord amb el que comentes, que hem d'apostar per això cada temporada, almenys per les sensacions que estem tenint per nivell de plantilla, per pressupost, però també tinc la sensació de que la competició està pujant el seu nivell.
Giraldez també destaca el protagonisme de totes les jugadores de la plantilla en aquest títol. En 26 partits només ha repetit una alineació.
Per cert, Gerard, que Giraldez serà aquesta tarda a Londres per seguir en directe el desenllaç de la segona semifinal de la Champions.
Sí, ha marxat aquest matí cap allà per veure a partir de 6:45 de la tarda l'Arsenal-Wolfsburg a l'Emirates Stadium. D'aquí recordo que sortirà el rival del Barça a la final d'Eindhoven el dia 3 de juny. Estan totes les entrades venudes, més de 60.000, a l'anada, empat a 2 a Alemanya.
Perfecte, Ballera, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
I encara parlant de futbol internacional.
Punta Osimhen, lo salta, entra in area di rigore, ha una conclusione, giro in rete, ha pareggiato la Salernitana, 38esimo minuto, Pià, un gol pazzesco.
Ho tenia tot de cara al Nàpols, però aquest gol de la Salernitana deixa el Nàpols encara sense ser campió de Lliga, Gemma.
Si els napolitans havien de jugar contra la Salernitana per aconseguir l'Scudetto, després que l'Inter hagués derrotat la Lazio, el Nàpols es va avançar amb un gol d'Olivera al minut 62, però 4 del final la Salernitana va empatar amb aquest gol que sentíem de dia. El Nàpols pot ser campió ara dijous al camp de l'Udinese i Luciano Spalletti lamentava l'oportunitat perduda ahir de celebrar-ho a casa.
Dispiace moltíssimo non aver dato poi questa felicità.
És evident que els jugadors estan molt decebuts per no haver donat aquesta felicitat a un públic meravellós com el d'aquesta tarda. Però ja fa temps que sóc conscient que aquests partits, que aquests punts, són els més complicats de guanyar per una qüestió mental. I si a més et trobes amb un equip motivat, ben entrenat com la Salernitana, que s'ha tancat amb ofici, es converteix en una tasca complicada. I a tot això hi hem de sumar una certa ingenuïtat en el gol encaixat.
Poi un poquina d'ingenuïtat sobre el gol pres.
A Alemanya hi ha hagut nou canvi de líder quan falten només 4 jornades pel final. El Bayern de Múnic va guanyar l'Hertha de Berlín per 2-0, va aprofitar l'empat del Borussia Dortmund en la visita a Bochum per posar-se líder. A Anglaterra, Erling Haaland ha igualat el rècord de gols de la Premier, el davanter noruec n'ha marcat ja 34 quan falten 6 jornades per acabar aquesta competició. Avui ha jugat Leicester-Everton a partir de les 9. A França, el PSG va perdre per 1-3 a casa contra el Lorient i ara és a 5 punts de l'Olympique de Marsella, una situació que la premsa francesa ja titlla de fallida.
4 minuts passen de 3 quarts de 3, ara la resta del futbol.
Avui també es tanca la jornada de segona divisió amb 3 partits. A 4:45 Sporting de Gijón Lugo, a 7:15 Màlaga Osca i a 9:00 Burgos Villarreal B. Tots tres duels de la part baixa de la classificació. Recordem que continua liderant l'Eibar amb 67 punts, dos més que el Granada, que és l'altre equip que ara mateix pujaria directe, tot i que està empatat amb el Llevant i l'Alavés, que són tercer i quart. Cinquè és a Les Palmes de García Pimienta, que tot i que és cinquè, només està a 3 punts de l'Eibar. I de tornada a primera, el Betis ha anunciat aquest matí el fitxatge del lleidatà Ramon Planes com a nou director esportiu. Planes, secretari tècnic del Barça fins fa un any i mig, abans que agafés el càrrec Jordi Cruyff, ha signat amb el Betis per les properes 3 temporades.
Anem ara al bàsquet. Avui és la prèvia d'un partit que pot ser tot un infern pel Madrid a l'Eurolliga. Demà visita la pista del Partizan de Belgrat després de la picabaralla entre jugadors d'un i altre equip al Wizzing Center, Pol.
Sí, l'equip blanc viatjarà a primera hora de la tarda per afrontar un partit especial per varis motius. El primer és que si perd, queda eliminat de l'Eurolliga i es queda, doncs, sense Final Four. El segon, per l'ambient, possiblement un dels més hostils de les últimes temporades a l'Eurolliga. Ja de per si l'Stark Arena de Belgrat és un pavelló molt calent. Imagineu-vos si el partit arriba després d'una picabaralla entre jugadors dels dos equips. En aquest sentit, ha parlat en les últimes hores el director de l'Stark Arena, precisament Goran Gerbovic, i ha llançat un missatge de calma. En una entrevista a mitjans serbis assegura que si hi ha un incident, un objecte que vola cap a la pista, per exemple, o el que sigui, i algú resulta ferit, les graderies es buidarien en 45 minuts i el quart partit es jugaria a porta tancada. Un Partizan Madrid que arriba amb aquesta sèrie 0-2 pels serbis, una victòria doncs els classifica per la Final Four. Per cert, Dante Exum, exjugador del Barça, i això ho hem sabut fa una estona, sembla que pot forçar per jugar aquest partit, segons ha dit el seu entrenador Obradovic. Recordem, Exum és la víctima de la clau de judo de Yabusele i per la qual va sortir coix del Wizzing. Pintava greu, sembla que no ho serà tant. Demà també juga el tercer partit de la sèrie entre Maccabi i Mònaco a Israel, la sèrie que està empatada a un. Dimecres, torn pel Barça, visita Lituània per jugar el tercer partit a la pista dels Alguiris. Els blaugranes que han guanyat els dos partits al Palau i estan a una victòria de la tercera Final Four consecutiva. L'altra sèrie de quarts arriba dijous a Turquia entre el Fenerbahçe i l'Olympiacos, també empatats amb una victòria cadascun.
Això a l'Eurolliga i a la Lliga ACB, Pol, la jornada 30 es va tancar ahir amb una sola victòria dels equips catalans.
Precisament la del Barça a la pista del Betis, 77-85, resultat enganyós perquè certament l'equip de Saras va dominar clarament aquest partit. El tècnic lituà va repartir els minuts pensant en Kaunas i victòria la número 25 de la temporada de l'ACB per continuar liderant. En canvi, males notícies per Penya i Girona. Verd i negres perden a la pista del campió de Copa, l'Unicaja de Màlaga, una derrota post-eliminació europea. Amb aquest resultat ja només poden quedar sisens. I, per cert, Carles Durant va lamentar insults de l'afició malaguenya cap a Joel Parra per haver dit que l'Unicaja era un equip sobrevalorat. Mentrestant, el Girona, sense Marc Gasol, per molèsties al peu, també es va deixar remuntar contra el Gran Canària, derrota 78-73, que els deixa a 2 partits al descens. L'altre català, el Manresa, està a 1. I acabo explicant que Laia Flores no continuarà la temporada vinent a l'Uni Girona. Notícia de les darreres hores.
Del bàsquet del tennis han arrencat ja els vuitens de final del Masters 1000 de Madrid i d'aquí una estona està previst que jugui Paula Badosa, Oriol.
Sí, l'empordanesa s'enfronta a la grega Sakkari, número 9 del rànquing 8, per un lloc als quarts de final. Ho farà a partir de les 4, després d'haver eliminat dissabte l'estatunidenca Coco Gauff. Badosa, única representant estatal al quadre, ja sap que si passa s'enfrontarà la romanesa Begu, que aquest matí ja s'ha desfet de la russa Samsonova. El quadre masculí avui encara s'han de tancar els 700. Aquest matí s'ha classificat el número 3 del món, Daniil Medvedev, i ara se'n joca el partit del qual sortirà el seu rival a vuitens. Serà o l'australià Deminor o el rus Karatsev, amb empat a un set entre tots dos. Demà començaran els vuitens amb el duel entre Carlos Alcaraz i l'alemany Zverev i el duel de russos entre Khachanov i Rublev, d'on sortirà l'hipotètic rival del Murcia als quarts de final. I a falta que s'acabi de completar el quadre de vuitens, demà també buscarà l'accés a quarts el malagueny Alejandro Davidovich contra el croat Choric, després de la gran victòria d'ahir contra el número 6 del món, Holger Rune.
Anem al motor. El Gran Premi d'Espanya de MotoGP ens deixa una nova victòria de Pecco Bagnaia, que torna a ser líder del Mundial, i una aparició memorable de Dani Pedrosa, amb aroma de comiat definitiu. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi. Amb 37 anys i retirat des del 2018, Dani Pedrosa, pilot de proves de KTM, ha estat el gran protagonista d'aquest cap de setmana al circuit de Jerez. Corria com a pilot convidat i va signar la primera posició al primer entrenament de divendres, la tercera al final del primer dia, la sisena dissabte tant a qualificació com a l'esprint i la setena a la cursa d'ahir diumenge. I a més, els pilots oficials de la marca austríaca, Brad Binder i Jack Miller, van pujar al podi a totes dues curses. Però el que ha deixat més satisfet el de Castellà del Vallès ha estat la rebuda d'aficionats i companys de graella. Dani Pedrosa, RAC1.
Home, la rebuda que he tingut del públic ha sigut indescriptible. Jo no ho havia vist mai d'aquesta manera, tot el circuit, però d'una manera ja des del divendres, dissabte, diumenge, avui, quan hem fet la volta amb el bus, ha sigut brutal, m'he emocionat molt, ha hagut un punt que he estat a punt de plorar, i també t'haig de dir que els pilots han sigut m'han rebut amb molt de carinyo i ha sigut una sensació molt maca.
Podria tornar a córrer aquest mateix any al Gran Premi de San Marino, del 8 al 10 de setembre a Misano, però Dani Pedrosa explica a RAC1 que és molt probable que la d'ahir a Jerez hagi estat la seva darrera cursa a MotoGP.
Aviam, no sé, tot ho hem de parlar amb l'equip. Si realment és necessari, doncs, bueno, mirarem de tornar a fer-ho, però sí que és veritat que és un perfecte comiat, i també s'ha de dir que ara mateix s'ha de deixar espai als joves i és el moment d'ells.
Pecco Bagnaia va guanyar el Gran Premi d'Espanya i recupera el liderat del Mundial de MotoGP amb 22 punts de marge sobre Marco Bezzecchi, que va caure. La pròxima cita és el Gran Premi de França del 12 al 14 de maig a Le Mans. Ja veurem si amb la reaparició de Marc Márquez.
Serà encara motor, ho explicàvem ahir en horari de RAC1 migdia. També hi ha hagut Fórmula 1 amb victòria de Checo Pérez al Gran Premi de l'Azerbaijan, seguit de Max Verstappen, el Ferrari de Charles Leclerc, mentre que Fernando Alonso i Carlos Sainz van ser quart i cinquè, respectivament. Més coses. Núria Piques rumia a tornar a l'Ultra Pirineu. Gemma.
La corredora catalana, actual campiona de la prova, ha explicat a l'Ultrasports de RAC1 que la temporada d'Ultra Trail la portarà a disputar dues o tres proves llargues i insinua que una d'elles serà la Salomon Ultra Pirineu.
Tinc alguna cursa en ment, però és una sorpresa. Començarem a sumar quilòmetres ja en plan sèrio i d'aquí decidirem una mica cap on tirem, no? Si una cursa més cap al juliol o per què no a principis de setembre i si no a principis d'octubre. Hi ha gent que sap de què va el tema i ja es pot fer les seves idees.
L'Ultra Pirineu es disputa enguany els dies 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre. La corredora manresana establerta a Berga va ser la gran protagonista de l'última edició. L'octubre passat es va endur la victòria als 100 quilòmetres a casa amb un temps de 12 hores, 12 minuts i 40 segons. De moment està disputant l'Skoda Titan Desert amb l'equip KX7 amb mountain bike, un equip que comanda amb el seu Mauri, en la categoria de duet mixta a Medu Barceló. Avui s'ha fet la segona etapa entre Dades i Keinop de 106 quilòmetres, amb victòria en categoria masculina per Conny Loser, que és el nou líder, i en dones victòria per Tessa Cortecas, però Vera Loser manté el líder.
Per cert, avui també comença, de fet ja està en marxa la primera edició de la Vuelta Femenina. La competició ha començat amb una contrarrellotge per equips amb sortida i arribada a Torrevella. I encara una cosa més, No sé si és que fa temps que no ho diem, oi, Gemma? Voleu que els vostres fills passin una seu inoblidable entre ràdio i natura? Ja són aquí les solònies de ràdio de RAC1. Del 25 de juny a l'1 de juliol, els joves entre 8 i 16 anys podran descobrir el món de la comunicació i la ràdio de prop, gaudint el màxim d'activitats d'aventura a Vic. Entreu a colòniesrac1.cat i feu-ne la reserva inscripció. 2 minuts i seran les 3. Una pausa i tornem.
Encara no tens plans per aquest estiu? Entra a renfe.com i troba les millors oportunitats per viatjar a Madrid, Sevilla, Màlaga, València, Alacant, Saragossa o Pamplona aquest estiu. Configura el teu viatge a la carta i aprofita els millors preus per viatjar amb els trens de Renfe.
Renfe, el teu tren.
Aquest cap de setmana, Mundial de Superbike al circuit de Barcelona, Catalunya. Vine i entra al paddock. Coneix els pilots. Fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a ktsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
Aconsegueix amb La Vanguardia el trepant a bateria universal de Bosch valorat en 145 euros amb 99. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i et porta de regal aquest potent trepant Bosch. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i converteix-te en un professional del bricolatge amb La Vanguardia i Bosch.
RAC1 presenta El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des de Peralada. El dimecres 3 de maig a les 8, el món a RAC1 celebra el centenari del celler Peralada al cor de l'Empordà. Farem un recorregut pel passat, present i futur d'un dels bressols vinícoles del país.
Us esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Els primers 30 oients que hi arribin tindran premi. Una visita al celler i al museu Castell de Peralada. El dimecres 3 de maig a les 8, El món a RAC1, amb Jordi Basté, en directe des del celler Peralada. RAC1, tots som 1.
I els últims segons d'aquest recomincia són per l'agenda cultural. Avui ens porta a Girona de la mà dels Vino. El duet barceloní de música electrònica actua a les 7 de la tarda a les trenes a la pujada de Sant Domènec.